El que s'obté amb violència només es pot mantenir amb violència.
Mahatma Gandhi, polític i pensador.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Dos minuts i mig i seran dos quarts de vuit. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so, avui del Ferran Capdevila a la redacció i també de la Marta González a la producció i a la redacció, tots dos en aquest cas. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. La derrota de la proposta de reforma constitucional a Itàlia ha impactat amb força en les últimes hores tant a l'opinió pública com a la situació política arreu d'Europa. El primer ministre Matteo Renzi formalitzarà en les properes hores la seva dimissió després d'haver vist frustrat el seu intent d'introduir en el sistema polític italià uns canvis, teòricament per fer-lo més àgil i per donar-li més estabilitat, que no han connectat amb la necessària majoria que hauria de tenir un referèndum com el de diumenge passat. Ens preguntem avui si aquest fet, que donarà pas a un canvi de primer ministre i de govern, al qual, d'altra banda, els italians ja estan molt acostumats, pot ser un punt de referència en altres països, particularment Espanya, on se celebrava ahir a nivell institucional i potser amb poc entusiasme popular el 38è aniversari de la Carta Magna. Més enllà dels fets, el poble demostra, amb consultes plebiscitàries com la d'ara fa 3 dies a Itàlia, que vota amb llibertat i que no està majoritàriament venut, per dir-ho així, a cap establishment ni a cap consigna o disciplina de governs o partits polítics. Analitzarem avui en profunditat què representava el canvi proposat per Renzi a Itàlia i què podria ser una reforma constitucional en l'actual legislatura a l'Estat espanyol. Aquesta legislatura sense majories absolutes i amb un necessari diàleg i consens. Sense comparacions fàcils, hem vist que els responsables polítics necessiten connectar més amb un poble, a Itàlia, a Espanya i arreu d'Europa en general, un poble sovint massa distant i desentès de la seva vida política. Ens acompanyen avui a l'estudi de Ràdio Estel Luigi Contento, que és geòleg i un dels dirigents de l'Associació Catòlica de Treballadors Italians, ACLI, amb les sigles en italià, Associazione Cattolica di Lavoratori Italiani. Bona tarda. Aclicat, a Catalunya, en aquest cas.
Buenas tardes.
Bona tarda, com està? Ja ens havia acompanyat una altra vegada el senyor Contento, sí. I nosaltres estem aquí doncs, molt contents de tenir-lo amb nosaltres. Com va tot? Bé?
Muy bien, perfecto.
Recordem que ens acompanyava per parlar d'aquells tràgics terratrèmols que hi ha hagut a Itàlia els últims mesos.
Sí, no s'ha acabado nunca.
Efectivament, tot i que els més recents no han estat tan mortífers,
y
però el de l'agost...
parte del mundo, como se ve también ayer... ha estat un gran terremoto a Tailàndia.
Al sud-est asiàtic, efectivament, com ja va passar l'any 2004. Clar. Moltes gràcies per haver vingut a acompanyar-nos i, en tot cas, ara, d'aquí uns minuts, comentarem una miqueta el que fa també aquesta associació, ACLICAT, Associació Catòlica de Treballadors Italians a Catalunya. Saludem també Joan Pallarès, que és historiador, també coneix per vies indirectes la realitat italiana i és, d'altra banda, col·laborador d'aquesta casa de ràdio, és el senyor Pallarès. Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Connectem avui també amb un protagonista que ens acompanya, és el periodista italià Simone Calisto Manca, que segur que ha seguit amb atenció el que va passar al referèndum d'Itàlia diumenge passat. Senyor Simone Calisto Manca, bona tarda.
Bona tarda a tothom, buenas tardes, Ignasi.
Com està?
Muy bien, gracias. Aquí, bueno, un poco mirando las últimas noticias que... Hoy han pasado varias cosas que, si quieres, las comentamos.
Sí, ara les podem comentar, efectivament, com que vostè és del camp de la comunicació, potser ens podrà donar l'última hora, una miqueta com si fos un enviat especial a Itàlia. Sí, sí. Però abans d'entrar en el tema d'Itàlia i una mica en el que són els referèndums i les reformes constitucionals proposades, plantegem i recordem als nostres oients la pregunta del dia. La pregunta del dia refereix a la Constitució espanyola. És necessària una reforma de la Constitució espanyola? Podeu respondre a través de radioestel.cat entre tres opcions. La primera diu sí, l'actual escenari sense majories absolutes facilitarà el consens. La segona opció, no, seria pitjor per a Catalunya i no afavoriria la regeneració política. I la tercera opció, només si es reconeix el dret de Catalunya a decidir sobre la seva independència. Podeu opinar, decantant-vos per una d'aquestes tres opcions, fins a les 8 del vespre teniu temps, o bé podeu enviar-nos els vostres comentaris directes. De moment, entre els que heu opinat, la majoria, el 63%, us esteu decantant per la tercera opció. Només una reforma constitucional seria acceptable a Espanya si es reconegués el dret de Catalunya a decidir sobre la seva independència. En segon lloc, hi ha la primera opció. Sí, l'actual escenari sense majories absolutes facilitarà el consens, 22%, i després l'altra opció, no, seria pitjor per a Catalunya i no afavoriria la regeneració política, un 15%. Insistim que podeu votar a radioestel.cat a través de la nostra enquesta o enviar-nos els vostres comentaris dins la mateixa enquesta. Bé, si els sembla, comencem revivint una mica el que va passar a Itàlia. Dóna una mica la sensació que la convocatòria de referèndums en països europeus estan perdent aquestes propostes els qui les convoquen. Recordem el Brexit, recordem el que va ser, en un altre nivell que no té res a veure, Colòmbia, els acords de pau en un plebiscit, i ara el que ha passat a Itàlia. Mm. Si vol començar el senyor Contento i després donem pas a Simone Calisto Manca.
Ah, sí, va bien. Bueno, antes de analizar la cuestión del referéndum italiano, tenemos que analizar profundamente el sentido del voto del no y del voto del sí. Porque, como decía el príncipe Salina en el Gattopardo de Tomás de Lampedusa, se tiene que cambiar todo para no cambiar nada. Este es el sentido que dan el enunciado del lema, del tema, prácticamente del voto del no. O sea, es una parte de la Italia que vota no. Pero ¿cuál parte de la Italia? Este es el problema. Las regiones más virtuosas han votado sí. Las regiones del norte han votado más o menos con un porcentaje más o menos igualitario, con algunas predominancias del no. Pero el descalabro ha venido del sur. En el sur, donde prácticamente los privilegios no se quieren abandonar. Y prácticamente, ¿qué pasa? De los cuatro puntos fundamentales de la reforma del referéndum, l'ultimo punto è il più significativo, cioè il retocco dell'articolo 5, parte seconda della Costituzione, la donde se recita che l'Estato pueda revocar así praticamente todas las competencias que regiones non virtuosas no attúan. Y esto naturalmente non puede. Se usted piensa que en Sicilia sobra 20-25.000 de hectárea de foresta, están 12-13.000 empleados forestales, se da cuenta de esto. Si piensa que un profesor en Italia gana prácticamente 1.700-1.800 euros y prácticamente el bidel en parte de la Sicilia se gana da 3.000 a 5.000 euros, verás que estos privilegios no pueden ser. E imagine una cosa, que en el tacón de Italia, donde está la autonomía, es gobernada del partido de Renzi, ¿han votado o no? Uh-huh. ¿Esto por qué? Porque han hecho pagar a Renzi prácticamente como dice Renzi, la rotamación de la vieja dirigencia, porque se ha creado prácticamente un equipo nuevo y que quiere hacer cosas. Ahora, si empezamos con la complicità del signor Berlusconi, che siendo proprietario del 90% de los medias italianos, che si è inventato la parola praticamente arroganza, come 20 anni atrás si inventò che él era il baluarte contro los comunistas italianos, que aveva quando los comunistas italianos avevano diventato de rojo a rosa pallido.
Sí.
Y entonces,
y habían evolucionado.
Con la complicità praticamente una parte del PD, los de Grillo, che non sa dove stanno, e praticamente con la Lega Lombarda che quieren salir dall'euro, dall'Europa, da todo, contro los inmigrantes e contro todo, allora è chiaro il sentito del no.
Dona una mica la sensació que Matteo Renzi, com a primer ministre, estava una mica sol en aquesta convocatòria
sí,
electoral.
Sí, està sol, perquè, claro, le han votado contra también lo mismo del mismo partido, imagínese usted.
Va, era molt difícil. Bé, una de les coses que preveia, a banda del que comentava ara Luigi Contento sobre la recentralització, la capacitat recentralitzadora de l'administració de l'Estat a Itàlia, també hi havia una correcció cap a l'estabilitat en el sistema electoral. Es volia
claro
que es garantís al partit més votat el govern.
Una governabilitat, si no le passa com ha passat ara aquí, que un any hem estat sin govern.
Sí, 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 certament.
Però la fórmula se tendria que estudiar, clarament. Uh-huh. O de otro lado, ¿le pare possible que una càmera baja tiene que tener 650 diputats?
No, no se puede, no cal tant,
no se puede, sí, no se puede reducir. I que estan entes que como el CNEL, que era el cementerio donde iban a morir los dinosaurios, donde iban los políticos y los sindicalistas fracasados, cogiendo dinero, indemnidad y pensión. Sin hacer nada, harían más o menos unos 3-4 reuniones al año para no decidir nada.
Curiositats del sistema polític italià, que, evidentment, claro, no dubtem que és democràtic, és un sistema parlamentari no, com el nostre, però...
Sí, ma el problema es que passarà ahora.
Ara, aquest és el tema, ara què? Però, en tot cas, Simone Calisto Manca ens comentava que ha investigat així en l'última estona les últimes novetats. De fet, les televisions i internet ofereixen ja imatges de sí, Matteo Renzi anunciant que formalitza sí, ja la seva dimissió, no?
Sí, antes que nada quiero... Bueno, comparto la gran mayoría, si no el 100% de las cosas que acaba de decir el señor Contento. Seguramente en esta votación... se han, digamos, saldado varias posiciones, pero todas comparten un conservadurismo muy, muy fuerte, que sea de derecha o de izquierda, sobre todo los vicios italianos clásicos, ¿no? Entonces, bueno, comparto más que nada lo que se acaba de decir. Uh-huh. Ahora, lo que va a pasar a partir de ahora. Matteo Renzi hoy ha dimitido oficialmente, yo creo que lo está haciendo ahora, a las 7 de la tarde ha sido recibido por el presidente de la República, por el jefe de Estado italiano Sergio Mattarella, después de haber tenido un discurso delante de su partido, en la dirección de su partido, el Partido Democrático, donde ha confirmado su intención de dimitir. Entre otras cosas, una de las cosas un poco raras de la política italiana, hoy Matteo Renzi ha recibido una votación de confianza en el Parlamento, o sea, el Parlamento le ha votado otra vez la confianza, y al cabo de unas horas se va a dimitir. Entonces, bueno, son unas paradojas de la política italiana a las que nosotros italianos estamos muy acostumbrados, pero claro, son sí, un poco difíciles para explicar a la gente que no es italiana.
Clar, perquè et dona la sensació que vol mostrar al món, jo me'n vaig, però tinc la confiança del meu Parlament, no? És una mica com
sí,
dir això.
Sí, y más que nada porque el presidente de la República, Sergio Mattarella, le había dicho, antes hay que votar los presupuestos, que se han votado justamente hoy con esta votación de confianza.
Sí, per això li havia demanat dilluns que allargués una mica la dimissió, no?
Sí, sí, para mostrar también al extranjero un poco... digamos, que Italia, a pesar de todo, de la instabilidad política, es un país que confirma sus compromisos. Y entonces ahora se abren varios escenarios. Matteo Renzi ha dicho hoy, justamente en la dirección de su partido, que ahora las elecciones son una de las dos alternativas. Y la otra alternativa sería un gobierno, que, bueno, los italianos para estas cosas tenemos mucha fantasía, digamos, que algunos llaman gobierno institucional, otro governissimo, governicchio, governo balneare, governo di scopo, eccetera, eccetera.
Govern tècnic, no? Podem dir,
sí,
també.
Sí, sí, que tendría que hacer la ley electoral. Matteo Renzi, de todas formas, ha dicho, en este gobierno tendrían que entrar todos. Entonces, desde los desde el Movimiento 5 Estrellas de Pepe Grillo hasta la Lega Nord de extrema derecha. Entonces, lo que veo yo, personalmente, no lo veo todo esto muy claro. O sea, Matteo Renzi está intentando de alguna manera un poco capitalizar también el resultado del referéndum del domingo, porque aunque haya perdido, ha digamos, tomado por sí solo el 40% de los votos. O sea, el frente del sí era simplemente Matteo Renzi, entonces una parte del Partito Democratico y algunos partidos de centro que pero valen más o menos entre el 3 y 4%. Entonces Matteo Renzi sale de una base muy sólida, parte de una base muy sólida, y a partir de aquí está intentando un poco capitalizar esta base e intentar un poco marcar los pasos de aquí en adelante. Se choca en esto con algunos partidos, sobre todo el partido de Berlusconi y otros que están intentando que se vaya a votar en 2018, porque a Matteo Renzi esto a Matteo Renzi no le conviene. O sea, para Matteo Renzi la conveniencia sería hacer una electoral ya y luego ir a votar al cabo de unos meses, quizás siguiendo siendo él el presidente del Consejo de Ministros.
Sí, o sea, es tornaría a presentar, sí, diguéssim, en unas elecciones properes.
Sí, sí. Lo que pasa es que ahora otra paradoja, digamos, de la política italiana es que las dos ramas del Parlamento hacen exactamente lo mismo. O sea, la Cámara de los Diputados y el Senado de la República, así se llaman en Italia, votan la confianza al gobierno. Lo que pasa es que ahora en la Cámara tenemos una ley extremadamente mayoritaria, que es el Italicum, que se acaba de votar hace un año en Italia. Y en el Senado tenemos una ley extremadamente proporcional, que es la fiducia consultiva. Entonces, si decidiera de ir a votar ahora, esto produciría dos mayorías quizás diferentes.
Claro.
En una rama y en la otra del Parlamento. Entonces estamos en un lío,
sí,
político bastante fuerte. Lo que quiero añadir luego a cabo es que de todas formas no habrá, para mí, por lo que veo yo, no veo claro, digamos, el desenlace de esto. Pero una cosa se puede decir es que no pasarán 9 meses como han pasado aquí en España. Pero los italianos están muy acostumbrados a estas situaciones de inestabilidad y seguramente se encontrará alguna solución que tapará de alguna forma todo esto. No sé si será un bien o un mal para Italia, porque yo creo que para mí las cosas mejor sería ahora ir a votar, hacer una ley electoral muy rápidamente, ir a votar y dar a los ciudadanos la posibilidad de elegir un nuevo gobierno.
Bé, en tot cas, però com vostè diu i com dèiem abans, els italians estan molt acostumats, no? Ara canvia el primer ministre i no passa res, aquí s'intenten solucionar les inestabilitats. Bé, molt interessant tant el que ens ha comentat Luigi Contento primer, com ara l'amic periodista. Sí, digui, perdoni, sí.
Sí, es que a mí me da mucho miedo, digamos, la rabia de la sociedad italiana.
Ya.
Porque, bueno, en Italia en este momento se vive un clima muy de rabia y de rabia a veces para mí un poco también, si lo puedo decir de alguna manera, un poco tonta, ¿no? Porque es una rabia que prescinde de los contenidos. Que esta reforma que se ha votado el domingo tampoco era algo muy revolucionario. Era un pasito adelante en solución a algunos problemas que Italia tiene desde muchos años.
Sí.
Uno de estos, por ejemplo, la repartición de tareas exactamente iguales entre Cámara y Senado.
Claro.
Esto ha sido, sí, digamos, atropellado por esta rabia y que existe en la sociedad, pero para mí un poco los ciudadanos se han equivocado en el sentido de que digamos el target era un poco, o sea, no tenían que, no sé, hay otras cosas, otros momentos para cambiar el gobierno, y seguro las elecciones hubieran sido un momento para cambiar de gobierno, pero la reforma constitucional para mí era muy, o sea, muy razonable.
Aquesta ràbia, com diu Simone Calisto Manca, aquí potser diem més indignació, per no confondre conceptes, no és com una indignació, el poble enfadat, el poble emprenyat. Sí, sí, senyor Pallarès, no, doni, disculpi que hem retardat.
No, en fi, després de tant en...
D'escoltar dos italians,
Simone,
no?
En Simone com en Luigi, evidentment tenen molta més autoritat que jo, amb el sentit que jo sóc senzillament un seguidor de cançó italiana, potser sí que aquí els podíem discutir, però evidentment de política en saben ells molt més que jo. Ara, clar, jo també m'ho miro amb els ulls d'aquí i en l'escassíssima informació que arriba, evidentment els diaris d'aquí, la realitat està bastant distorsionada i segons quin diari llegeixes, encara més, és a dir, ja no diem noms, i evidentment, doncs, quan llegeixes la premsa italiana també, ara afortunadament ja amb el digital pots anar seguint una mica millor les coses, abans la premsa doncs, només la trobaves pel centre i tal, ara almenys amb el digital pots seguir una mica més, però hi ha una cosa que és molt clara, jo aquí el que he vist és que en Renzi m'ha semblat totalment honest, intentar reformar el que s'havia de reformar. És que, a més, sembla que tot Itàlia està d'acord amb que hi ha d'haver-hi alguna reforma, mentre no li toquin el seu.
Clar, aquest és
això
el tema.
És el primer. Mentre no toquin el meu, tot el més que ho canviïn. Els senadors, és a dir, el que no és senador, escolta, fora del Senat. No 100 senadors, quan volia... No, ni un. És a dir, ara, mentre els que són senadors, aquests no. És a dir, llavors, aquest és el problema. I després ens oblidem d'una cosa, que aquí han anat tots contra Renzi. És a dir, ha sigut tots contra un. I, evidentment, si encara hi ha així, amb tots contra un, home, ha sigut derrotat, però ha sigut derrotat doncs, per un 40%, evidentment, doncs, aquest senyor no deu estar fent les coses tan malament, perquè el vot del no és un vot dividit, és un vot del no, però amb molts vots particulars. És a dir, tants caps, tants barrets. És a dir, perquè mentre el Grillo pot dir una cosa, doncs, bueno, altres et diuen totalment diferent.
Està clar.
Per tant, les posicions són completament diferents. Per tant, cuidado de que jo crec que no hem de dir que en Renzi estigui tan mort. Evidentment, sempre els italians es treuen de la màniga una solució d'última hora, i evidentment, doncs, bé, al final, un govern de concentració nacional pot ser el que aquí en diria concentració nacional, i no ens n'oblidem d'això. Pensem, per exemple, que França està passant el mateix en les segones voltes, ells van a les segones voltes, i resulta que doncs, resulta que el que treu més vots, doncs resulta que, o el que amb la primera volta, esclar, queda descavalcat, i llavors resulta que el resultat és completament a l'invers. Votes altres coses, per tant, i l'altra cosa també. Jo veig que la pregunta, tal com es va plantejar, veies la pregunta aquella i dius, jo crec que ningú dels que va votar sabia la pregunta de memòria.
Bé, doncs ja hem completat la primera roda d'intervencions. Gràcies per la seva anàlisi. Certament hi ha algunes claus que també situen els analistes per entendre el fet que Renzi hagi perdut aquest referèndum. Potser aquí ens arribava, en la línia del que comentava Joan Pallarès, la sensació que, bé, un primer ministre sotmet una consulta, una proposta a consulta i perd. Però no ens ha arribat tant sobre el contingut. Sembla que sigui com un plebiscit personal, més que no pas una proposta de reforma constitucional. Ho veuen així també els italians?
No, más o menos, para mí, Renzi... promulgado este referéndum porque quería, como un voto de confianza, ma non del otro partido, de su partido, porque sabía que tenía una alma perfectamente a la izquierda y que iba en contra de él. Este es el problema. Y entonces, como si pidiese una confianza.
Sí, como una moción de confianza
una
al pueblo.
Una moción de confianza. Y de otro lado, pensaba que los italianos habrían entendido no que el referéndum era con su persona, ma era la pregunta que hacía en el referéndum. Eso está equivocado. Uh-huh. O sea, han travisado toda la cuestión, y entonces ha diventato un referéndum contra Renzi y no un referéndum por la, decimos, por la... lo que se preguntaba. Lo que uh-huh. Por ejemplo, estaba una repartición más lógica, la reforma electoral que se tiene que completar. Ahora, no se puede ir a votar con esta ley electoral. Es una ley electoral que no vale. Pero ahora, ¿cómo se ponen de acuerdo? si uno lo pensa in una maniera, altro pensa, dice, bueno, io facciamo la francese, facciamo l'alemana, facciamo una cosa. Tiene que hacer la vieja reforma, la reforma electoral vieja, que le tiene que dar una, un parche, una pequeña modificación, o sea, salvar cabra e coliflor praticamente, y praticamente ir a la elección. Pero está ya prácticamente gente que se ha recomido lo que habían dicho. Uh-huh. Votación rápida, ahora quiere ir a votar en el 18.
Clar, perquè aquí la qüestió també és que s'ha revolucionat molt el mapa polític italià amb l'aparició d'aquest moviment 5 estrelles de Beppe Grillo i una mica la pèrdua de força tant del ja tradicional els últims anys centre-dreta com el centre-esquerra, no? El sí, Partit Democràtic i el Partit de Berlusconi.
El Partit de Berlusconi s'ha fraccionat en moltes almes. El Partit de centre-esquerra, que tiene el Partido de Centro-Esquerda muchas almas, en la parte derecha cristiano-católica, la parte izquierda que son los sex. Imagínese usted que en el 30 años atrás l'Italia tenía 12-13 millones de comunistas.
Sí, sí.
¿Dónde han ido? Si ahora son ni 400.000 o 500.000.
Després van dir els excomunistes, no?
Por eso. Esto, y tenía 6 millones...
Aquí també ha passat, coses d'aquestes.
No, no. Sí.
Y tenía 6 millones de afiliados al sindicato comunista, que era la CGIL, como Comisiones Obrera. No existen. Existen 4 gatos.
S'havia creat el famós pentapartito, no? Perquè no governés el Partit Comunista.
Sí, pentapartito, tetrapartito, tripartito.
Tot el que vulgui.
Todas las fórmulas las hemos experimentado nosotros. Hemos tenido en 70 años de constitución, de república, hemos tenido más de 60 gobiernos. No es posible uno al año.
No, no, és clar.
És peor que el 1848 en el México.
Sí.
A l'imperi romà ja anaven triumvirals, també. Vull dir que, cuidado, que també ja no era... No era...
Sí, gràcies. Tenim amb nosaltres Luigi Contento, que és enginyer, representant de l'Associació Catòlica de Treballadors Italians a Catalunya, i també ens acompanya l'historiador Joan Pallarès i el periodista Simone Calisto Manca, a qui ja anirem acomiadant perquè no li volem entretenir, ens acompanya des de l'altra banda del fil telefònic, però només li volíem fer una pregunta final a ell, i després poden intervenir els altres dos que són aquí a la taula de l'estudi de Ràdio Estel. Què pot passar en el futur? Perquè deia que està la cosa una mica incerta. Pot haver-hi una gran transformació del sistema polític italià, unes eleccions que guanyi el moviment 5 estrelles i no sabem què pugui passar. Què pensa, senyor Manca, i després parlen els altres?
Yo pienso que mucho dependerá de la ley electoral con la que iremos a votar. Uh-huh. Yo veo básicamente algunas soluciones. Una es que se vuelva un poco a la Primera República, entonces un sistema de voto proporcional. Uh-huh. Y que luego los acuerdos se hagan después de del voto y no antes. Entonces, fin de las coaliciones mayoritarias, fin del centro-derecha y centro-izquierda, y unos gobiernos unas fórmulas que se van un poco a digamos, construir después de las elecciones, que para mí, desde un cierto punto de vista, es volver atrás de 30 años. Uh-huh. Por otro punto de vista, todos los... porque yo ideológicamente, digamos, soy bipartidista y bipolarista. Lo que pasa es que los italianos, durante estos años, siempre han... Y esto del referéndum es simplemente el último de una serie de votaciones que han ido, digamos, mal, entre comillas. Siempre han demostrado que no quieren ese tipo de desenlace. Uh-huh. Los italianos son un pueblo muy dividido y además hay muchos partidos. Entonces yo creo que el desenlace más probable es este, o sea, volver a gobiernos, digamos, entre comillas, débiles y que se van a construir en el Parlamento. Luego los italianos se quejan porque los gobiernos no son elegidos por el pueblo y tal, pero yo creo que las votaciones de estos años, las elecciones de 2013 al referéndum y tal, han demostrado que los italianos no quieren dos bloques homogéneos, digamos, de centro-derecha y centro-izquierda, y que quieren muchos partidos y que luego, bueno, que se apañen ellos, digamos.
Bé, moltes gràcies.
Los partidos, digo,
Sí, 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 ja l'hem entès. Sí. Gràcies, sí. Senyor Simone Calisto Manca, periodista de Sardenya, italià, ens ha acompanyat uns minuts avui i gràcies per la seva aportació. Salutacions i fins una altra.
Gràcies.
Adéu-siau.
Adiós.
Adéu. Bé, ens queda poc temps i sí que m'agradaria que féssim algun comentari sobre el que pot ser una reforma constitucional a Espanya i si Itàlia pot ser punt de referència per a altres països europeus. Suposo que sobre el que ha comentat Simone Calisto Manca del que pot passar, més fragmentació...
Sí,
més...
proporcional la màxima fragmentació. Sí. Perquè se salven les minories i un partit con 3 diputats tiene un ministro y te condiciona un govern.
És que, a més, és dir, tornar a la primera...
A la primera república.
Aviam, sortien d'una situació, sortien d'una guerra, sortien d'un referèndum, que a més un referèndum que els Savoies els hi van molt la patada, però per dècimes, eh? Clar. És a dir, que va anar molt equilibrat, eh? Sí. És dir, que va anar a la guerra i, per tant, cuidado, que estem parlant d'un altre món. Estem parlant d'una altra època geològica, per tant, clar. És a dir, avui en dia no es pot pensar en el mateix estil que abans.
I tampoc té sentit anar a un sistema presidencialista com el de França, on hi hagi elecció separada, és el sistema
parlamentari. Berlusconi quiere un
govern presidencial.
Perquè su màxima aspiració és diventar president de la República Italiana.
Però amb poders executius, com a França, per exemple.
Clar. Por eso quiere que lo eleja el pueblo.
Sí, perquè a Itàlia recordem que el president de la República és una figura purament representativa, com el rei antic que regna però no governa, no? Com el rei d'Espanya, en aquest cas.
Però tiene mucho más competencias.
Té més competències.
Sí, a més,
arbitràries, però té competències.
No, ja van procurar, quan van fer la primera Constitució, de que no hi haguessin aquests personalismes tan... Clar. Que ja venien d'una experiència molt amarga.
Sí, sí.
Bé, senyors, ho hem de deixar aquí, però abans la pregunta del milió sobre la Constitució espanyola. Des de dintre el senyor Pallarès i des de més lluny el senyor Contento.
Aviam, aquest país està claríssim de que o una de les dues, el mateix que Itàlia, o ho arreglen o se'n va tot a fer punyetes. Per tant, és dir, totalment nou i, evidentment, oblidar-se del que ha sigut fins ara i, evidentment, el tema del dret a decidir, això està calent, està sobre la taula i s'ha d'incorporar, vull dir que és claríssim. Ara, que facin el que vulguin.
Yo estoy convencido que una constitución de 30 años no es tan vieja, pero la constitución se puede siempre mejorar. Pero es claro, ¿cómo? Se tiene que poner de acuerdo cómo, cuándo, cómo y por qué. ¿Qué quiere mejorar? ¿Qué quiere hacer? ¿Cómo quiere que sea el territorio? ¿Cómo sea todos los problemas que tiene el país?
30 anys, però fet en les condicions que es va fer... gairebé 40 anys, fet en les condicions que es va fer, amb unes pressions que hi havia, és envejecimiento prematuro, eh?
Sí, sí.
Bé, veurem. Són 38 anys i els que té la Constitució espanyola.
Sí, però... Sí,
però està molt desgastada.
Algunes coses se pueden modificar, perquè no és intocable.
És clar, això.
Pràcticament, però si les coses no funcionen bé, se tiene que mejorar, eso está claro.
Avui ens han acompanyat Luigi Contento, que és membre de l'Associació Catòlica de Treballadors Italians a Catalunya, ha clicat, tindrem ocasió de parlar-ne més, però des d'aquí recordem que existeix i que reuneix doncs, uns quants centenars d'italians que viuen a Catalunya, no?
Sí.
Molt bé.
Que són més de 70.000.
Déu-n'hi-do, doncs milers, més que centenars, eh? Gràcies per haver-nos acompanyat un dia més, senyor Luigi Contento, i gràcies, Joan Pallarès, com sempre. Bona festa de la Immaculada demà.
Gràcies.
També a vosotros.
Gràcies, i fins aviat. Adéu-siau. Ens queda un minut per arribar a les 8, només per recordar-vos que a la pregunta del dia és necessària una reforma de la Constitució espanyola. L'opció més votada ha estat la tercera, com ja dèiem al principi, s'ha mantingut bastant així la proporció. Només si es reconeix el dret de Catalunya a decidir sobre la independència, esteu a favor al 63% d'aquesta reforma de la Constitució espanyola. També tenim un comentari que encara llegirem. Lluís, des de Vic, ens diu: la reforma de la Constitució espanyola és un clam des de fa molts anys, però a mi el que em preocupa no és això, sinó el fet que alguns la considerin intocable. Això ens ha dit Lluís des de Vic i, com sempre, acollim molt, amb molta alegria les vostres opinions, siguin del color que siguin, sempre que siguin formulades amb respecte. I acabem recordant-vos que demà és festa de la Immaculada, tindrem missa conventual des de Montserrat a les 11 del matí i durant tot el dia programació especial. Per divendres preguntarem sobre les primeres mesures del govern espanyol.